I l'èxit de passades edicions i atraure 110.000 persones, la 43a edició tindrà lloc del 4 al 6 d'abril. És tot. Molt bona nit i fins demà.
Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
Us ha passat mai que voleu explicar alguna cosa a algú conegut o fins i tot a algú estimat? I si no li ve de gust, us deixem la paraula a la boca? I allò que anaves a dir potser era molt interessant. Avui al Mirant Amunt celebrem el nostre programa número 50 des que vam reprendre'l després de la pandèmia. I ja que no tenim EGMs per fer-nos passats, deixeu-me aprofitar avui per agrair-vos un cop més que ens estigueu escoltant, que compartiu aquests 60 minuts amb nosaltres. Perquè sí, perquè podem triar qualsevol altra cosa a fer, setmana rere setmana decidiu acompanyar-nos en els nostres deliris, en els nostres programes bons i també en els no tan bons. Gràcies. Gràcies perquè dedicar 2 minuts a algú ja ens costa en aquest món de micropaciències, microatencions. Dedicar-ne 60 durant 50 setmanes, 2 anys, buf, això no té preu. Gràcies perquè ens doneu forces per tirar endavant. I parlant d'avançar, sí, aquí comença el programa número 50 del Mirant Amunt. No marxeu.
Mirant Amunt, un programa dels capgrossos de Mataró, produït per Mataró Ràdio.
I ara sí, ens posem en marxa amb un d'aquells programes que tant ens agraden. Avui amb l'estudi ple de gent, que és allò que ens agrada més, i amb un pastís al mig de la taula, perquè fem 50 programes. Però a més, avui tornem a tenir el Nau Puig per posar al dia el concurs del Savi Casteller. Ens acompanya el Nil Rider i les seves històries castelleres i aprofitarem que en fem 50 programes per envoltar-nos de castellers amb ganes de debatre. Sí, avui toca tertúlia. Tot plegat, com no pot ser d'altra manera, ben barrejadet, amb platat i amanit amb el moment de la setmana d'Unai Estevez des de Canal Blau Ràdio i el baròmetre casteller, que ens analitza cada setmana la Sara Suriol. No sé si arribarà el pastís per a tothom, però jo de vosaltres no marxaria perquè segur que us emportareu un programa ben especial. Arrenquem, doncs, de la millor forma. Un dels pilars bàsics del Mirant Amunt post-Covid és la informació. I si una veu no pot faltar quan toca repassar què ha passat al món casteller els últims 7 dies, aquesta és la de la Carol Martín. Bon dia.
Hola, bon dia.
Normalment, durant la setmana anem compartint tot allò que trobem en un grup de WhatsApp i aquesta setmana el grup estava força buit, no?
Sí, però això no vol dir que no hagi passat res, eh? La veritat és que quan ens hem posat a buscar han començat a sortir ja les coses i hem trobat ràpidament actualitat castellera.
Molt bé, doncs no perdem més temps. Per on vols començar?
Mira, si et sembla bé, arrenquem parlant dels resultats d'aquest cap de setmana, perquè els castellers de Barcelona i els de Vilafranca han estrenat els seus primers castells de 8 pisos. Els barcelonins van fer el pas amb el 4 de 8, mentre que els vilafranquins van fer els 2 bàsics, el 3 i el 4. A més, Cal Figuerot va veure el primer pilar de 6 del que portem de temporada. Amb els castells de 8 ja resolts, han arribat també les primeres torres de 7 de l'any, una de la mà dels castellers de Sants i una altra dels Minyons de Terrassa. Els castellers de Lleida van completar el 5 de 7 més matiner del seu historial i ho van publicar insinuant que l'objectiu d'enguany podria ser el de 8 pisos.
Cal destacar també el primer 5 de 7 de l'any dels castellers de Sarrià, poca broma, o, atenció, el primer doblet de diades en un cap de setmana dels Escardats, que van ser fundats el 2018, i això vol dir que no n'havien fet cap en 7 anys, que moltes colles ja ho voldrien. Els marjaners de Guissona han sumat el primer 3 de 7 del curs i els castellers de l'Adroc la primera diada amb 3 castells de 6 de l'any. Un resultat que, malauradament, algunes colles encara no han pogut completar, tot i haver actuat a plaça.
I repassats els resultats, deixeu-nos tornar allò d'anunciar les novetats dels organigrames de les colles, perquè ens havia quedat pendent una de les colles, deixem-ho dir així, de les colles grans. I és que sabíem que a les joves de Valls hi hauria canvis, però encara no s'havien acabat de lligar les noves juntes i tècniques. Doncs bé, aquesta setmana s'ha celebrat l'Assemblea General Ordinària de la Colla i ja sabem que Quico Cabra serà qui prengui el relleu de Francesc Ramon com a cap de colla i Marc París seguirà les passes d'Aia i en Gallard de la presidència.
Els castellers de Vilafranca han presentat la seva 12a edició del Jovert i ho han fet amb rècord de participants. Enguany seran més de 1.500 els alumnes que en prendran part, representant un total d'11 centres del Penedès. Divendres va tenir lloc el sorteig de l'ordre de sortida de la Diada, que se celebrarà dissabte 29 de març. L'acte es va cloure amb un debat amb alumnes representants de cada centre. Una altra novetat va ser el Jovert Graller, que va tenir lloc dissabte a Cal Figuerot, en el qual alumnes d'escoles i instituts van poder assajar conjuntament.
Amb divendres, moltes colles van celebrar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Discriminació Racial. Els castellers de Barcelona, entre d'altres, van adherir-se a la campanya No carreguem amb el racisme. La cultura popular ha de ser antifeixista. Una campanya encapçalada per un manifest que reflexiona sobre la necessitat de ser antiracista i la promoció d'un mocador casteller especial que fa servir la tela vermella amb puntets blancs típica castellera per un costat i la tela negra amb puntets blancs per l'altre. Al mig hi ha un escut de la lluita antiracista i antifeixista. Tots els beneficis aniran a l'entitat SOS Racisme Catalunya.
I per què hem volgut destacar els castellers de Barcelona entre altres colles, quan altres també s'hi han adherit? Doncs bé, la destaquem perquè la colla de Gana de la Ciutat ha aprofitat aquesta campanya per anunciar també que posen punt i final al seu perfil a la xarxa X. Ho han fet amb un missatge ben directe que deia: no volem ser part d'un espai que fomenta el feixisme i els discursos d'odi. X ja no és l'espai on parlar de castells. A partir d'ara, els castellers de Barcelona faran les seves publicacions a Blue Sky. De fet, van començar publicant la mateixa campanya i ja hi han publicat també els resultats de les diades de Can Jorba i d'inici de temporada dels castellers de Badalona.
I el podcast Festa, Festa va ser reconegut dissabte amb el 24è Premi Joan Amades de Cultura Popular i Tradicional que concedeix l'Associació Cultural Joan Amades. El guardó destaca la trajectòria del podcast en la promoció de la cultura popular i tradicional. Festa, Festa, que no sé si ho estic dient bé, va arrencar... Ho estic dient bé?
Sí, Festa, Festa.
Ah, Festa, Festa, perdó. Va arrencar la seva emissió l'any 1989 a Ràdio 4 amb la intenció de parlar de cultura popular en general. 15 dies abans de complir els 20 anys en antena, la cadena de Ràdio Nacional, d'Espanya va cancel·lar la seva emissió i des de llavors han continuat fent la seva tasca a través d'internet.
Per cert, que parlant de premis, divendres la Cambra de Valls va atorgar el Premi d'Honor a les dues colles de la ciutat per la seva capacitat de transmetre els valors essencials en el món empresarial, com cohesió, lideratge, treball en equip, formació, talent i superació.
D'altra banda, el Catllà ha iniciat aquesta temporada una sèrie d'actes per celebrar el 50è aniversari de la represa de Diades Castelleres al municipi. En aquest context s'ha marcat la jornada Descobrir la Supercatedral, que ha tingut lloc aquest diumenge al Centre Cultural del Catllà. La primera part va consistir en la projecció del documental El Vincle, produït per la colla jove Xiquets de Tarragona, mentre que la segona va donar peu a una taula rodona amb els 8 caps de colla que van iniciar el camí cap al primer 5 de 9 folrat descarregat a plaça. Hi van participar en Jordi Santís, de la colla jove Xiquets de Tarragona, Tarragona, Marius Boada, dels Minyons de Terrassa, Juan Romero Juanacho, de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a Francesc Moreno Melilla, dels Castellers de Vilafranca, Quico Fabra, de la Colla Joves Xiquets de Valls, Pau Camprovín, dels Castellers de Sants, Mia Castellví, dels Capgrossos de Mataró i Roger Pairó, dels Xiquets de Tarragona. L'acte va ser moderat pels companys Aina Mallol i Carles Cortés.
Ja acabem amb aquella secció de coses curioses que trobem per les xarxes socials, d'entre les que volem destacar dues imatges. La primera, un vídeo publicat al perfil de Castellers Out of Context, del qual no en tenim gaire informació, però que mostra un pilar de sis que barreja l'estil asiàtic, és a dir, aquell on els castellers fan el pilar drets a sobre del cap del casteller anterior i no a sobre de les espatlles, amb l'estil dels gimnastes marroquins, és a dir, amb alguns castellers penjats dels braços del segon i del tercer pis. A més, un cop alliberat el pilar dels seus accessoris, d'aquesta gent que hi va penjada d'aquests pisos, aquest va acabar convertint-se en un pilar caminat. D'altra banda, la imatge que també ens ha cridat l'atenció és la d'una construcció de tres pisos al Kurdistan durant la celebració del Nowruz, l'any 9 del calendari persa. La fotografia la trobareu al perfil de Twitter CatEbra, C-A-T-Ebra.
Paròmetre casteller.
Hola, amics de Mirant Amunt. 24 colles han presentat nous sostres aquest passat cap de setmana. Els castellers de Vilafranca se situen en el capdavant amb el doblet bàsic de 8 i el pilar de 6-9 de trinca. Els minyons de Terrassa han estrenat el 2 de 7 i passen al segon lloc de la taula. Els castellers de Barcelona, en el cinquè lloc, han posat de sostre el 4 de 8 i els castellers de Sants, sisens, situen de millor castell el 2 de 7. Diverses colles han posat el 5 de 7 de sostre. La Colla Vella han fet les primeres sortides amb castells de 7. Els castellers de Lleida han estrenat la gamma mitjana de 7. Els xics de Granollers també han estrenat el curs amb el 5 de 7 de sostre. I atenció, els castellers de Sarrià ja han revalidat el 5 de 7, el seu millor registre descarregat. La Jove de Sitges ha encetat temporada amb el 5 de 7 de sostre. Per últim, en aquesta gamma, els Segals d'Osona han presentat el 5 de 7, que han deixat a mitges. Els de l'esquerra de l'Eixample han tret el 2 de 6 i els castellers de Badalona han fet els bàsics de 7. Tres colles més han estrenat el doblet de 7 i es queden a la part. Castellers de Caldes, Bordegassos de Vilanova i Castellers de Berga. En aquest grup, els Marjaners de Guissona han pujat els 7 pisos amb el 3 de 7. En la gamma alta de 6 han progressat 5 colles. Els castellers de Mollet i els castellers d'Esplugues han obert el curs estrenant el pilar de 5. Els castellers de Viladecans i els matussers de Molins han sumat el 5 de 6 i els Alots de Llevant han estrenat calendari amb el 2 de 6 per bandera. Per últim, els castellers de Sant Feliu han posat de sostre el 4 de 6 amb l'agulla, mentre que els castellers de Ladroc i els maduixots de l'Alt Maresme han obert el curs amb castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu veure tot el llistat al blogspot del Baròmetre Casteller.
El moment de la setmana amb Unai Esteves.
Dissabte, els castellers de Sants van descarregar la primera torre de set de la temporada 2025, fita que els minyons de Terrassa també van aconseguir diumenge a la migdia. Són les primeres torres de set de l'any, un castell que durant les últimes temporades sembla que s'ha igualat, parlant de dades, amb el 4-8. Avui, sense entrar en debatre quins dels dos és més difícil, intentarem analitzar i comparar dades d'aquests castells amb colles que l'han tingut com a sostre l'any passat, el 2024. Abans de profunditzar, entrarem en dades generals. Dins del grup de colles que tenen un d'ells com a sostre, un total de 6 colles van fer el 4-8 i no la torre de 7. Al contrari, també són 6 colles les que van assolir la torre de 7, però no van poder amb el 4-8. 5 d'aquestes colles van poder amb el 4-8 i amb la torre de 7, amb tots dos. La resta de colles que van poder amb aquests dos castells no en parlarem avui, perquè sí que van superar aquesta frontera de 4-8 torre de 7 i van fer, com a mínim, el 3-8. Comencem a profunditzar. Cal destacar, crec jo, la torre de 7 carregada dels castellers de Sarrià i la torre de 7 carregada dels castellers de Mollet. Tot i no haver-les completat, són les primeres de la seva història i més un castell que crea una frontera ja a nivell tècnic entre un castell de 7 i mig com una torre, com un 5 de 7 o un 7 de 7 i una torre de 7, que s'apropa molt a la dificultat tècnica dels castells de 8 i, com hem demostrat avui amb les dades i ja que l'hem de demostrar, està molt a prop a les dificultats tècniques d'un 4-8. Els castellers de Castelldefels, per contra, van carregar el primer 4-8 de la seva trajectòria i no van poder assolir la torre 7 en cap moment de l'any 2024. És cert que van fer un peu desmuntat, però per temes climàtics i també crec que van haver-hi un tema de la canalla, no van ni tan sols sonar grelles i van desmuntar el peu. És de gran importància la dada que les colles que tenen com a límit la torre 7 sense haver pogut assolir el 4-8 totes, la Torre 7, en aquest cas, és carregada. Cap la va poder completar. Aquestes colles són els Castellers d'Altafulla, els Castellers de Mollet, els Castellers de Sarrià, la Jove de Sitges, els Nois de la Torre i els Xiquets del Serrallo. Sí que hi han 6 colles que van poder amb el 4-8 i no la Torre de 7. 3 d'aquestes, en canvi, el van poder descarregar el 4. Els Castellers de Berga, els Castellers d'Esplugues i els Tirallongues de Manresa. Per contra, dels Castellers de Poblesec, Castellers de Cornellà i Castells de Castelldefels, que el van deixar a mitges, en aquest cas, el 4-8, carregat. Doncs després d'aquesta bateria de dades, un cop finalitzat el resum, es pot analitzar que la Torre de 7 és un castell tècnicament molt complicat. Crec que després de la pandèmia li han tornat a donar un valor i amb les dades es demostra. Totes les coses que tenen com a límit en la seva totalitat dels casos, la Torre de 7 va quedar encarregada. En canvi, les colles que la descarreguen, totes han pogut fer com a mínim el 4-8. Fins aquí aquesta bateria de dades, com ja he dit. Espero que us hagi servit per donar un valor extra a la Torre de 7 i que segurament van perdre els anys previs a la pandèmia i arrel d'aquesta pandèmia que vam tenir de per mig aquests últims 5 anys, i crec que també ha afectat el creixement de la canalla i el cuidar de la canalla, anem de tornar a donar aquest valor i que aquests últims anys s'ha demostrat. Us parla Unai Estevez des dels estudis de Canal Blau Ràdio. Moltes gràcies per seguir-nos una setmana més.
Cada dues setmanes intentem no fallar a la cita que tenim amb el concurs de preguntes del Savi Casteller. I avui, que fem 50 programes, el Nau Puig no ha volgut faltar a la seva cita. Bon dia, Nau.
Bon dia.
Com va el mini-rànquing del Savi Casteller? Què ens pots dir?
Es manté, es manté.
Es manté. Tothom una mica igual?
Podríem dir que sí. Això de fer que hi hagi pregunta, un punt per pregunta i un punt per ser el primer, està fent que es mantingui una miqueta el rànquing. El Pep va el primer, en Sergi va el segon, ha pujat per sobre de l'Aida, però més o menys els 5 primers estan ahir, tot i que el Pep està amb 11 punts, bastant desmarcat.
Bé, encara hi ha marge.
Hi ha marge.
L'últim cop que vas venir vas tirar d'història castellera i ens vas preguntar quina va ser la colla que va rebutjar participar al concurs de castells de 1972. Ens recordes quines eren les tres opcions o quina era la correcta, al final, que és el que ens interessa?
La veritat, les tres opcions no les recordo.
Te les dic jo. L'opció A era la colla Joves Xiquets de Valls, l'opció B era Xiquets de Tarragona i l'opció C eren els Nens del Vendrell.
I la correcta era els Nens del Vendrell. Aquell any, per discussions o per discrepàncies amb les bases del concurs que proposaven l'organització de 1972, van decidir no participar.
Uh-huh. I si el Sergi ha pujat, això vol dir que l'ha encertat i el Pep segueix en primera posició, per tant, no cal que pregunti tampoc. Aquesta setmana fem 50 programes, no ens cansarem de dir-ho avui. I, per tant, crec que la cosa no funcionarà com cada dia. Explica'ns una mica què farem avui a la secció.
Sí que funcionarà una mica igual, perquè la primera pregunta serà la pregunta de la setmana i comptarà igual. Comptarà els primers que facin la resposta al reel, els primers que facin la resposta després de que s'admeti al programa via el correu, i els primers que facin la resposta per DM d'Instagram tindran els punts. Però afegirem un petit joc que participa, o sigui, durarà durant tota la setmana, ja que fem 50 programes.
Molt bé. I com anirà aquest joc? Explica'ns, si així ja directament et tirarem la musiqueta de programa.
Aquest joc va, o sigui, seran 7 preguntes. Uh-huh. Sortirà una cada dia. Val? Aleshores, aquestes preguntes aniran encadenades per la resposta de la pregunta del dia anterior. Sí? Això què vol dir? Que jo llançaré avui la primera pregunta i la resposta, o sigui, la pregunta del següent dia, serà relacionada amb la resposta de la pregunta que jo llançaré avui. Uh-huh. I així successivament fins que arribem a la setena pregunta i que serà l'última, com si diguéssim. Aleshores, Què és el que hem volgut fer i hem volgut donar-li una miqueta d'emoció al tema? Recordem que això està patrocinat pel Gegant.cat i, per tant, hi ha una final quan fem el final de temporada. Per tant, qui encerti les 7 preguntes correctament i sigui el primer en encertar les 7 preguntes correctament, tindrà un pas a la final automàticament.
Molt bé, déu-n'hi-do. Com ens els gastem. Molt bé, doncs setmana amb doble interès. El primer, aquestes preguntes de... aquestes 7 preguntes encadenades, i l'altre, David Tirasinto.
I la primera pregunta és bastant senzilla. Bueno, senzilla pels que coneixen el Mirant Amunt. Val? Volíem fer un homenatge als 50 programes i, per tant, hem decidit fer una pregunta simple i senzilla, que és... Lluís Mestres va ser el primer presentador del Mirant Amunt, però quin any va ser el primer programa? I s'ha de respondre l'any, simplement.
Simplement?
Simplement.
Fàcil.
Això què vol dir? Que la segona pregunta anirà relacionada a l'any en el qual es va fer el primer programa del Mirant Amunt.
Perfecte. Llavors, aquesta setmana no tenim tres opcions. Qui l'encerti podrà encarar la segona pregunta i així arribar fins a les 7. Doncs perfecte, ja ho sabeu. Tothom que vulgui participar-hi, l'únic que heu de fer és respondre a aquesta pregunta a través del DM quan surti a xarxes socials o a través de correu electrònic, perquè tenim gent que és molt ràpida, molt, quan dic molt vull dir que ens sorprèn a nosaltres mateixos. Doncs primera resposta, podeu anar responent i encadenarem aquestes 7 respostes.
Recordem que les 6 preguntes següents no sortiran en Reels, sinó que sortiran només en els stories. Per tant, només tindreu les 24 hores que dura l'histori per respondre.
Perfecte, us recordo, correu del programa mirantamuntradio@gmail.com. Tot junt, mirantamuntradio@gmail.com. Ja ho sabeu, DM, missatge per correu electrònic. Moltíssimes gràcies, Nau. El dia que complíem 50, no podia faltar una de les persones que fa que aquest programa sigui tan especial. El Mirant Amunt segur que no seria el mateix sense les històries castelleres. Nil Rider, benvingut de nou.
Bon dia. A mi quan em diuen especial ja començo a pensar que em diuen friki o malalt...
Bueno, aquí cadascú que s'ho prengui com vulgui.
Sí, jo m'ho prenc bé. Tot em sembla correcte.
Jo ho he fet amb carinyo, ja ho saps. I un dia tan especial per a nosaltres com és aquest, en Nil ha volgut preparar una secció també ben especial. Explica'ns, què té a veure el nostre programa número 50 amb les històries castelleres d'avui?
Doncs que no sé si farem històries castelleres, castellmanies o robinades, si em permeteu l'apropiació cultural dels companys. Quan pensàvem... Bueno, fa molts dies que porto que vull parlar de periodisme casteller, que vull parlar de l'Anselmo Clavé i els xiquets de Valls, però és que l'actualitat em desborda. Llavors deia, 50 programes, doncs buscarem 50... O volia fer 50 cosetes, però vaig pensar, no em donarà el temps, perquè m'enrotllo com les persianes, o jugarem amb els 50. Llavors, començarem a tirar enrere. Explicar-vos el que va passar fa 48-50 hores, ja s'ha dit, dia de Can Jorba, l'altra colla de Valls, Barcelona, Bordegassos i Escardats, actuant a Can Jorba, una diada històrica i mega guai. Anem aviam què va passar fa 50 dies. Molt 50 bé. Dies...
L'espoiler, per qui no ho sàpiga, l'altra colla de Valls pel Nil és la colla vella de Valls. És que quan parleu de l'altra colla de Valls, si no citeu una colla o no porteu camisa, la gent no us entén, home.
És la màgia de la ràdio.
Sabi, va.
Fa 50 dies, va ser el 5 de febrer, va haver-hi programa, va caure també en dimecres. Va morir Xavier Ubach, que és un periodista mataroní que va ser un dels primers en fer televisió espanyola en català a Catalunya. I de Castells, bueno, poca cosa. Encara no havia passat Santa Eulàlia, encara no havíem tingut el 5 de 7 dels de Sarrià, encara anàvem una mica així, però va sortir una notícia que no sé si s'ha desmentit, ara caldré molt malament com a sentidor, com a aficionat del programa pel... quan no hi soc, és el tema dels marrecs del Catllà. Els marrecs del Catllà, no, que jo sàpiga, dia d'avui, no són
no
res ni ningú.
No se'n sap res, no. Però després en parlarem també a la tertúlia. Són una de les colles que estan allà sobre la taula.
Sí, perquè jo he estat buscant per les xarxes socials progressivament i no els he seguit trobant.
No hi ha res.
No hi ha res.
Res.
Bueno, fa 50 dies. Fa 50 mesos ens trobem el 26 de novembre del 2020. Tots recordareu, no cal explicar quina era la situació mundial. Fa 50 dies teníem el senyor Trump com a president dels Estats Units. L'any 2020 teníem la Covid-21 i és el dia que va morir Diego Armando Maradona.
Uau.
Per tant, aquestes morts fan que parlem de morts, que és una cosa molt maca i que m'agrada molt, i de Castells, que també m'agrada molt. Perquè, ja he dit això del friquisme, eh? Anar a enterros va molt bé perquè veus esglésies que habitualment estan tancades. Llavors pots veure qüestions patrimonials de franc. Que està molt bé.
Molt bé.
De Castells, diríem, el coronavirus 2020, novembre del 2020, zero. El novembre sí, però l'octubre, el diumenge de la Diada de Sant Úrsula, a porta tancada, els xiquets de Valls varen fer dos piles de quatre amb mascareta perquè la seva festa de Sant Úrsula mereixia que els xiquets tinguessin aquells dos pilars amb les causes que fossin. De fet, moltes colles encara estaven arribant als assajos amb mascaretes FFP2 i fent grups de no sé quantos i grups de... com es diu allò que fèiem?
Grup bombolla.
Grups bombolles i aquestes qüestions que bueno, doncs, fa 50 mesos així estàvem.
Devien ser com els primers pilars o únics pilars que s'havien
fet
fins llavors.
Fins llavors, sí,
sí. No se n'havien vist.
Nosaltres a Badalona vam tardar encara un any més a fer coses amb contacte físic. Uh-huh. De fet, es va suspendre la candelera del... Bueno, no es va suspendre, la candelera es va fer... igual, però no es va fer, no es va fer la festa de Sant Alt, sí. No es va fer la diada. Fa 50 anys, 1975, el panorama, i potser va en relació també amb la tertúlia, era molt diferent. De fet, el 1975, al març del 75, naixia el meu tiet, també fa 50 anys.
Per tant, ho posarem com a efemèride important.
Sí. Adolfo Suárez va ser nomenat vicesecretari general primer del Movimiento, un home molt neutral i molt del centre.
Aquí li va molt el Movimiento.
Sí. I va morir Xostakovic, compositor d'aquests compositors russos guais. Uh-huh. Com estàvem en el programa casteller a 1975? Doncs mira, les colles eren molt poquetes. Molt poquetes, molt poquetes, que eren les Dugues de Valls, Vilafranca, els Nens del Vendrell, els Xiquets de l'Arbós, els Minyons de l'Arbós, els Xiquets de Tarragona, encara no la colla jove,
sí.
els d'Altafulla, els Nois de la Torre, que es fundaven el mateix 75, la colla jove del Vendrell, els Castellers de Sitges, els Bordegassos, la Castellers de Vilanova, Colla de Mar, Barcelona, i els Castellers de la Roca del Vallès, que van durar del 74 al 79. I hasta aquí podemos leer. Per tant, en 50 anys hem augmentat exponencialment el número de colles. També hem augmentat exponencialment el número de castells i les construccions. Sostre del 75, feia 4 dies que descarregàvem el 2 de 8 en folre, i el castell més habitual en aquestes colles una mica més seriosetes era el 3 de 8, 3 de 8, 4 de 8, allò, anar a Valls, a Sant Úrsula, a veure si algú podia haver anat el 2020 a veure dos piles de 4, doncs l'habitual de veure el 1975 eren castells de 8.
Castellers de la Roca del Vallès, que encara hi van ser a l'aniversari dels Castellers de Barcelona de les seves colles apadrinades. Encara
hi apareix
un casteller amb camisa de la Roca del Vallès.
Tirant enrere, anem a fa 50 dècades. Fa 50 dècades, és fa 5 segles, 1525, moria fruit d'un període normal de la natura humana, depredadora, Huayna Capac, emperador inca, el 1525. I, si ben bé no podem parlar de castells, sabem que el 1577 comença a sortir allò del Vall de Titans, a Tarragona, que diuen que és una de les primeres parts. Tenim totes aquelles festes sevillanes i madrilenyes amb aquelles construccions de torres humanes a dalt de bitxos, a dalt de... el que a València en dirien les roques del Corpus. Per tant, ben bé no són castells, perquè no són castells, però tenim aquestes reminiscències de torres humanes del que podien haver estat els valencians, els titans i aquelles danses moixigangues que ens fan diuen que ens faci com són. Fa 50 segles...
Ho hem de comprar, sí o sí.
Sí, no, no, hem de tirar enrere, hem de tirar enrere, hem de tirar enrere, excusa, i queden dos. Fa 50 segles estem al 3.000 abans de Crist. Al 3.000 abans de Crist, la cultura més guai del Paraguai del moviment... del moment, el moviment és el de l'Adolfo Suárez, perdó. Del moment eren els mesopotamis, mm-hmm, els perses. Sí. Quina casualitat, jo ara pensava, anda, que maco això, eh? Vull dir, aquests pilar de sis que fan pilar caminat de sis, tal, 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 i inaugura el nou any persa, pensava. M'està quedant tot molt mal lligat, perquè jo vull acabar d'una manera, i estava fent com mans i mànigues, però clar, tenim una notícia ja, vull dir, aquesta gent s'enfila. I els Govindes tampoc sabem des de quan s'enfilen, mm-hmm, ni des de quan hi són. Per tant, tota aquesta gent anterior a Crist, sí, no feien moixigangues, però, per tant, l'any zero no serveix per enfilar-se. Ells venen, poder venen d'abans, qui lo sap? Mm-hmm. El que sí que sabem és que fa 50 mil·lennis s'extingien els neandertals i aquests sí que sabem que no feien castells.
Molt bé, doncs molt gran recull aquest, el dels 50. Moltíssimes gràcies, Nil, per una secció tan especial com aquesta. Els que coneixeu bé el món casteller, si us dic boom casteller, segurament pensareu en els anys 90. I és que entre el 1990 i el 1998 es van fundar ni més ni menys que 33 colles castelleres. Aquest fenomen es repetiria entre el 2010 i el 2015, amb un total de 21 nova formació, sense comptar colles universitàries. Aquí no les he comptat perquè igual ja ens començàvem a tornar bojos. Tot i que el 2018... es formen 5 colles, que això ja ens deia moltes coses, aquesta nova eclosió s'atura sobretot a causa de la Covid, com explicava ara el Nil. Amb la represa l'any 2022, prou feina hem tingut per recuperar el nivell a plaça, però últimament sembla que la formació o recuperació de noves colles està tornant a agafar embrancida. Per parlar-ne, avui hem convidat l'Aina Cervera, membre dels Capgrossos de Mataró i membre també de la Comissió d'Igualtat de la Coordinadora. Benvinguda.
Gràcies, Efren.
L'Arnal Morató, expresident i actual cap de colla dels Xics de Granollers. Bon dia.
Bona tarda.
El Marc Casador, actual cap de colla de la Jove de l'Hospitalet i excap de colla dels Engrescats de la URL.
Hola, bon dia.
I el Sergi Castells, membre de l'equip de comunicació dels Minyons de Terrassa. Benvingut.
Hola, bon dia.
Fem com cada setmana. Abans de començar, us demanaré una ronda ràpida per saber si creieu que tornem a estar davant d'un boom casteller i a partir d'aquí arrenquem tertúlia. Per on comencem? Va, Marc.
Doncs jo, més enllà de dir si estem o no ho estem, sí que penso que és quelcom molt positiu. És a dir, al final, tots els que em coneixeu ja sabeu que sóc de l'opinió de que el fet casteller, com més divers i inclusiu sigui, molt millor, i per tant, defendre les identitats culturals de cada espai on es puguin fer castells, per mi sempre és i serà una notícia molt positiva.
Aina?
Mira, sóc de la mateixa opinió, per tant, sí, jo crec que això, com més millor i més ric tot plegat.
Sergi?
Jo crec que potser és prematur parlar de boom en comparació als 90 o a l'altre moment que havies comentat, mm-hmm, però podria ser. El temps ens dirà si ho és o no.
Molt bé. I Arnal?
Jo crec que els períodes de crisi en els castells ens van molt bé. I ara que les tornem a passar canutes, la gent s'hi està apropant un altre cop. I pot ser l'inici d'un boom, sí.
Molt bé. Us explico, si no m'he descomptat, que segur que ho he fet, per tant, ja així d'entrada demano disculpes, entre el 2023 i aquest any s'haurien fundat o refundat 14 colles, entre convencionals, universitàries, colles fora de Catalunya i una colla efímera. Què està passant? Què penseu que està passant perquè això estigui tornant a començar a bullir? El Sergi deia, potser no podem dir encara que és un boom, però, ostres, 14 colles en 3 anys, en 2 anys i mig.
Jo crec que hi ha més amor per el que és el fet casteller que no pas coneixement. Perquè si no veuríem que el mapa a nivell casteller del que són les colles està molt, molt ple. Jo no dic que no, per exemple, uns guillats de la selva que potser tenen la seva colla més propera a més de 30-40 minuts en cotxe, no? Però hi ha moltes altres colles que es creen ben bé al costat de poblacions que sí que en tenen. I entenc aquest amor per el fet casteller, entenc les ganes de voler que en el teu poble o ciutat hi hagi una colla castellera, però crec que aquí em falta coneixement. I no coneixement del propi fet casteller, de com es fan els castells, sinó de saber com costa no fer una arrencada de cavall i una parada de burro, sinó poder mantenir l'embranzida d'aquests primers anys.
Mm-hmm. De fet, l'altre dia explicava el Lluïsma aquesta qüestió de com les colles s'expandeixen en el territori, no? Quan parlava de quines poblacions havien vist castells i de quin nivell, totes anaven lligades a això, a que hi hagi una colla al costat, però una colla al costat no necessàriament a tocar, no? Vull dir, a vegades aquesta expansió agafa un territori. Com veieu això? Creieu que és positiu o no? El fet que hi hagi aquest creixement, 14 colles.
Jo crec que lo important és la massa crítica. Dins d'una ciutat... O sigui, dins de Valls hi caben dues colles, perquè hi ha suficient massa crítica. Dins de Terrassa també n'hi caben dos, perquè n'hi ha suficient massa crítica. I al costat també té una altra gran ciutat, que n'hi cap una altra, i hi ha prou massa crítica. Però aleshores és veure... Si aparegués una altra colla castellera al costat de Malfargats al Pallars, potser s'hauria de discutir si hi ha prou massa crítica com per fundar una segona colla castellera. Al final, crec que és això. És la massa crítica de gent que tinguis per poder crear una colla.
Mhm.
Puc dir una cosa?
I tant.
Només per portar una mica la contrària, de fet, és per fer d'advocat del diable, perquè en realitat jo coincideixo força amb aquesta visió, però entenc que el discurs també es pot girar-li en revés, és això que acabes de dir, Sergi. Com més presència hi hagi en els pobles, més possibilitat d'expansió, més potencial massa crítica pot haver-hi per aquesta activitat. Llavors, o almenys jo crec que és la imatge o la idea que tenen moltes d'aquestes persones que engeguen aquests projectes, m'explico? I no sé fins a quin punt tenen raó o no, la veritat, jo això sí que no tinc la resposta.
De fet, us tiro la pilota. Als anys 90, aquest boom, diu la gent, que va respondre al fet que els castells apareguessin a la transmissió dels Jocs Olímpics. Tot Catalunya va veure castells, i sembla que això va animar la gent. La primera dècada del 2000 va ser segurament per la bonança dels castells. Estaven a la tele, els castells de gamma extra progressaven d'una manera bastant més àmplia que els anys anteriors, després encara progressarien més, però segurament això també va influir en que apareguessin moltes colles. En quina situació estem? Vull dir, és una qüestió social, és una qüestió tècnica, la gent veu castells a la tele i s'anima?
Mira, jo no ho sé, però recullo una mica la teva idea, que estem en un moment on, bueno, tinc la sensació de que no estem molt còmodes en el context general que estem, i el fet dels castells dona una, com una sensació d'estar en un grup segur, no?, de més dispers, on no ens preocupem, no? Llavors, suposo que qualsevol excusa és bona per fer un punt de trobada. I llavors, bueno, doncs poder la idea, un projecte de crear una nova colla, no? De reunir-se un grup amb un projecte, amb una idea així engrescadora, doncs sí que pot ser que això doncs faci créixer aquesta quantitat de colles. Ara, potser aquí ara m'odiarà tothom. Que s'hagi de fer sempre, no? Que tingui sempre sentit, no? Però, bueno, jo sempre penso que s'ha de provar. Jo sóc de les que crec que sí. Ara, és possible que molts acabin amb parada de burro.
De fet, Sergi, els Minyons de Terrassa neixen en un moment on hi havia aquesta necessitat d'associacionisme, no?
Sí, al final, el 79, post-dictadura, igual que Minyons, igual que moltes colles de l'època, la Jove de Tarragona em sembla que és un altre cas, però neixen al final de les ganes d'associacionisme acaben naixent. Jo sí que volia agafar un tema que ha comentat l'Arnal, que quan parlava de que les crisis acaben sent una oportunitat castellera. Jo crec que són més O sigui, més que per crear noves colles, serveixen perquè entri gent nova a les colles. I això crec que ho tenia molt ben teoritzat el Carles Fainé i tenia força descrits en aquesta línia. I crec que és més això que la creació de noves colles. Crec que és un matís important del tema.
Estic d'acord. El fet també que d'aquesta expansió, no, a nivell de colles, jo crec que també rau en buscar això, que les crisis al final el que ens fan és buscar ajuda. I aquest buscar ajuda, aquest voler formar part d'un grup, no? Aquest saber que no puc fer, no puc anar a sopar cada dia fora, no puc estar tan nuclearitzat. He de buscar una activitat compartida, que m'ompli, i per això també pot haver-hi aquest creixement de colles. Buscant allò que segurament no tens i que també et fa mandra anar a buscar a 10 quilòmetres de casa, sincerament. D'altra banda, pel que comentàveu, jo crec, molt, que aquestes ganes del començament hi són, i ara fa res estàvem parlant de Castellers de Sarrià i estàvem flipant, no?, amb el que està fent a les alçades que estem. Un, perquè tenen aquesta massa crítica que comentava en Sergi. Dos, perquè segurament deuen haver fet molt bé la feina. Tres, perquè tenen el que comentava l'Efren, colles al costat, que estic convençut de que han anat a buscar i s'han volgut informar, i que han tingut relleu. Perquè el problema que jo veig aquí és un cop passats aquests 5 primers anys. Un cop passat... els socialistes, amb alguna cosa, per alguna cosa, van fer els plans quinquenals. La gent acaba estant fins als collons d'estar al capdavant. I no són poques les colles que són nascudes a finals de la dècada anterior, que ara mateix, la temporada passada, podien portar actuacions completes, i que potser no n'estem parlant tant com el nou cap de colla o el nou president de les joves de Valls, però que estan tinguent problemes per trobar aquests relleus de la gent que està al capdavant. Si no som capaços de fer això, per molt amor que hi hagi als castells, si la gent que està al capdavant no és capaç de tirar a la colla, ens trobarem amb aquestes parades de burro que comentava jo abans.
Mm-hmm. Això és veritat. De fet, no desapareixen les colles com a tal, triguen a desaparèixer, però sí que és veritat que si analitzem totes aquestes colles dels booms, dels diferents booms que hem tingut, un cop passen els primers 5 anys, de cop i volta hi ha com un desgast, no? I aquest desgast s'ha de saber superar. És complicat. Però el fet és que moltes colles els superen i no desapareixen. O sigui, estem parlant que n'han aparegut 14, però desaparèixer, els últims anys tampoc han desaparegut.
Però perquè la coordinadora, no sé si és el 2018, 2017, no me'n recordo, es va inventar la figura de les colles discontínues. Que si et mires les dades, són realment... És preocupant. Vull dir, és preocupant i de fet no es compleix ni amb els estatuts de la pròpia coordinadora. I no és una de aquestes colles en concret. Si tu mires les dades de les colles en formació, dels castells que han fet des de la Covid fins aquí, i et mires el de les dades d'aquestes colles discontínues, que representa que ja venen d'això, són completament diferents. Ja només en percentatge. En percentatge, les colles en formació, més del 90%, més del 95% dels castells descarregats. Les colles, aquestes discontínues, a part de... fins i tot aquelles que fan sobretot pilars de 4 i algun 3 de 6, perquè hi ha el cas d'aquí només ha fet un 3 de 6 des del Covid, el percentatge de castells descarregats no arriba al 70%. I, en canvi, els intents desmuntats són molts. Suposo que també amb bon ull.
Anem a pams. De les 14 colles que hem comptabilitzat, 3 són al territori, però fora de la comunitat autònoma. I 6 són de fora de l'estat espanyol. Creieu que és sostenible aquest creixement internacional? Perquè, clar, hem fet trampes al solitari, hem parlat de 14 colles, però 6 colles són de fora de l'estat espanyol.
Sostenible no ho sé, però que li veig... O sigui, que m'hi puc sentir representada, sí. Ho dic com a persona que ha viscut fora i que ha anat a mirar si n'hi havia en el país on estàs, no? I jo crec que això et fa sentir potser una mica més a prop de casa. Sí que és veritat que jo crec que aquestes colles... jo les veig, o sigui, les plantejo d'una manera diferent, no? Aquí les vivim molt com, no sé, a casa meva hem de fer logístiques màgiques per poder anar a assaig, i perquè pels dos és superimportant i perquè els vivim, no? Però allà ho vivim més com un punt de trobada de catalanitat, de gent que ve d'on vens tu i que es comparteix una tradició. No sé si és sostenible a nivell d'aquest nivell de fer torres de nou i castells nets, saps? Mm-hmm. Així plantejades, no ho sé, eh?
Home, si parlàvem que hi ha massa poca distància entre colles, això ens ho desmunta, no?
Exacte.
Si aquest sí. era l'argument, aquesta dada...
No, clar, per mi la qüestió és si les colles en casals catalans fora de Catalunya han de ser colles castelleres o han de ser una activitat més dins del casal, que a vegades... De tot en volem fer una cosa molt gran. Una colla castellera és molt xulo, tens el teu color de camisa i no sé què, però després, vull dir, és sostenible fer castells amb una colla internacional, Marc?
Aquí potser et recupero una mica temes que hem anat comentant, no? Quan parlàveu de massa crítica, no només en quant a gent potencial dins del territori, sinó gent que, un, et conegui, i dos, que vulgui fer castells, que s'ho pugui arribar a sentir seu. I per això, vinculant-ho també una mica al tema de tertúlia i portant-ho més cap a casa, penso que sí que és positiu que hi hagi colles que representin la identitat d'un territori on no hi ha colla encara, però sí que hi ha una colla a prop. I em refereixo a cert poble on resulta que no tens colla però en tens una a 30 quilòmetres, evidentment que seria possible per qualsevol persona que tingui ganes agafar el cotxe, fer-se 20 minuts i anar al local d'assaig, però potser no t'arribes tant a sentir teu, insisteixo, si estàs fora del món casteller, com si és la identitat del teu poble. Per això parlava al principi i començava dient que per mi sí que és positiu que hi hagi colles que representin aquesta identitat del poble, tot i que alguns us en tireu al coll, de que no calen tantes colles o que seria molt positiu si tota aquesta gent que té ganes, té empenta i té intenció de fundar una colla anés amb aquestes mateixes ganes i aquesta mateixa empenta a una altra a fer-la créixer.
Si em deixeu agafar un petit... Jo faré també d'advocat del diable. Crec que és molt diferent el context entre una colla fora de Catalunya i el context d'una colla que neixi aquí a Catalunya. Aleshores, són completament diferents. El principal problema és trobar canalla fora de Catalunya. Aquí a Catalunya el principal problema és trobar gent i trobar gent que et faci una continuació. Aleshores, que tens moltes ganes de fer una colla, vale, molt bé, però després qui te la continua quan tu et canses? I aquí tenim un gran problema amb moltes de les colles que han sortit últimament. I el que deies, una cosa és fer una colla quan tens un poble de 30 quilòmetres, Pallars, Banyoles, el Catllà, que deien que potser sortia. L'altra és fer una colla al barri del costat. I ho parlaré jo com a casteller de Gràcia, amb colles de Barcelona, que dius, ostres, tens un lloc on anar a fer castells, però no, vull fer la meva colla. No entraré si entro... La meva opinió, si no... ostres, si tinc un lloc on anar a fer, quina és la idea de... Bueno, doncs em munto la meva colla i ho faig diferent. Aleshores, potser entro en conflicte amb les colles del costat. I ja va entrar en conflicte el 1996, quan va néixer Gràcia, va néixer Sants, que competia contra... competia, no, però... Va dir la diferència amb Barcelona, de qui anava a la Mercè, per què anava a la Mercè... Que, no? Totes aquestes coses han anat passant. Cal que surtin tantes colles?
En aquest aspecte, jo que em toca parlar amb regidors i gent d'aquests que volen pel seu poble, és que m'encantaria una colla castellera a 5 quilòmetres de Granollers, en el meu cas, no? I li dic, fantàstic, o sigui, molt bona idea, a tope. Però llavors els hi parlo de Panarres de les Corts, dels aficionats de Sant Llorenç, i els dic, i aquí us ajudarem mogollon, saps? I els expliques aquesta història, perquè els han d'entendre, per això parlava al principi de més amor per la cultura, algun regidor que li encanta no sé què, i et fot peles per l'actuació, no sé què, no sé quantos, i com m'agradaria tenir una colla pròpia aquí. Per exemple, del poble on jo soc, molta gent de la Garriga m'ho comenta, a 15 minuts amb cotxe de Granollers. I sempre els dic, fantàstic, muntem una colla per fer... Ossegem durant un mes abans de la Festa Major i fotem castells aquell dia. I això segurament també les colles del costat se'n nodririen. I estaríem expandint el fet casteller, tindríem aquesta identitat, i a més, les colles segurament aquí ajudarien perquè els interessaria per créixer.
Sí.
a mi em ve al cap una cosa, parlant d'això, eh? El joc de la capitalitat castellera, diguem-ne així, no? No podem oblidar que hi ha una colla, a poder ni alguna altra, que es diu Castellers de la Selva Marítima i l'Almaresma. Per tant, juguen a tenir un territori de joc amb diverses places, amb diverses poblacions, per fer castells, comptant que és una zona de pocs castellers, no? O els marfregats del Pallars. Sempre dic que no es pot dir taco, però joder, que no és gros el Pallars. I parlàvem del Quico de Cabra, que no es diu Quico Cabra, es diu Francesc Inglés, i és el Quico de Cabra, cap de colla de la colla Joves Xiquets de Valls, que és de Cabra del Camp, que és una població a 15 quilòmetres de Valls. Valls juga a capitalitat. Capgrossos juga a capitalitat. Poder, hem de començar a veure els fenòmens com a potencials, i no seré jo qui digui que els xics de Granollers han de canviar el nom, però poder hem de començar a plantejar en certs espais colles d'aquestes més transitables, com trobo que és un magnífic exemple, els Castellers de la Selva Marítima, de l'Almaresma i la Selva Marítima.
Tu ara digues xics del Vallès Bo, i se m'emprenyen els del costat i els de la meva pròpia comarca. Saps, jo ara no puc canviar el nom d'això.
No, però aquí jo he d'estar amb el Nil, perquè sempre des de Valls, quan apunten a que... És que, clar, teniu molts castellers d'altres colles amb camisa de les vostres, i ells et diuen, és que els castells es feien així. Jo anava a una ciutat, aixecava castells, conjuntament amb els aficionats d'aquella ciutat. Llavors, és l'altra opció. Estem parlant de colles que intenten lluitar per una capitalitat, colles que lluiten per un territori més petit, però és que, a més, vull dir, les colles de Valls se segueixen nodrint moltíssim de castellers de moltes altres colles.
Per jugar a la capitalitat, no cal que menteixis amb el nom. No, a veure, es pot jugar a aquesta capitalitat com fan les colles de Valls sense canviar el nom. O sigui, és un pol d'atracció. O sigui, com més gran és una colla, més pol d'atracció és, i de més lluny et vindrà la gent. No, jo crec que això és de calaix. I al final, els dies grans mobilitzarà gent, doncs, de tot Catalunya, els seus assajos i les teves actuacions. Al final és això.
Deixem-me
creixer i ser un pol.
Us poso una pregunta més sobre la taula i així anirem liquidant la tertúlia, perquè ens queda poc temps, però el que més m'ha cridat l'atenció és que d'aquestes 14 colles, només 3 són convencionals dins de la comunitat autònoma. És a dir, una colla nova, una colla refundada i una de la que abans parlàvem encara no en sabem gaire cosa o no en sabem res. Com hem d'interpretar aquesta dada? Quines 14 són? Colles i 3 són dins del territori. Ara te les hauria de buscar.
Perdó, pensava que les tenies així.
Com a colla convencional... Ai, ara m'has matat,
perdó,
eh?
T'he fet aquí la pua. No
els Castellers del Lluçanès, els Xics Caleros refundats i els Xiquets i Xiquetes del Catllà, que són la colla de la que encara no en sabem
exacte,
gaire cosa.
Exacte, el misteri...
Què en penseu d'això?
Doncs una miqueta el que parlàvem, no? Que la densitat de colles ja és molt gran. Has posat l'exemple dels Xics Caleros, que ja fan bé de refundar-la, perquè realment queden a prendre pel sac de qualsevol altra colla. Fixa't, més a més amb els noms que has dit, del Lluçanès, sí. Agafant aquesta idea, d'altres colles noves, Malfargats del Pallars, Guillats de la Selva, Castellers del Baix Montseny, ja estan jugant això, perquè veuen que a la seva massa crítica del seu espai en concret, si es diguessin Castellers de Sant Celoni, no tindrien per fer una colla castellera. Llavors, jo crec que les colles castelleres ens hem sabut vendre molt bé, la gent veu que ens ho passem bé, que hi ha aquesta part social que es comentava amb les colles a l'exterior i totes aquestes altres colles, aquestes 11, volen això.
Mm-hmm. Perfecte. Com que hem tingut aquest moment de silenci incòmode que sempre genera, l'aprofito jo, recupero la tertúlia, perquè ens hem quedat sense temps i, si no, després ho allargarem massa. Moltíssimes gràcies, m'encanta quan els debats són així d'apassionats. Jo crec que hi podríem tornar un altre dia perquè dona molt de joc i crec que encara us heu quedat amb moltes coses a dir, però avui no tenim més temps. Per tant, moltíssimes gràcies a tots. Va. Si les pluges ho permeten, aquesta setmana les colles tornen a trepitjar els carrers per començar a enfaixar-se. A poc a poc es van veient castells a places d'arreu de Catalunya, però per dur una mica la contrària, la primera diada que esmentarem avui no és a Catalunya, sinó que ens haurem de traslladar a aquell territori català de fora de la comunitat. Anem a Andorra.
Sí, juguem una mica amb les nomenclatures dels territoris avui. La diada de la neu a Canillo, Andorra, tindrà lloc el dissabte a les 12 del migdia a l'hotel Paratol Bordes d'en Valira, plaça castellera per excel·lència. La destaquem també per la curiositat que hi actuen colles convencionals i colles universitàries, com fa unes setmanes que també passava a Vic i ho comentàvem amb els Segals. En aquest cas hi actuaran els locals, els castellers d'Andorra, amb la colla jove Castellers de Sitges i els bergants del campus de Terrassa.
I per a la segona diada també ens traslladarem més enllà de Catalunya, i és que hi anirem... Bueno, Catalunya, comunitat, enteneu-me.
Sí, sí.
Anem al País Valencià.
És que aquí ha estat delicat la manera de redactar-ho, no sabia com posar-ho perquè...
No passa res. Doncs ja.
El dissabte 29 tindrà lloc la desena trobada de Moixerangues de Castelló, a les 12, també a la plaça Hort dels Corders, a Castelló, deia. I actuaran la colla jove Xiquets de Tarragona com a representació catalana i acompanyarà les moixerangues locals, la Conlloga de Moixeranga de Castelló i la Moixeranga de Sueca.
Encara dissabte, a la següent diada, ja s'hi pot arribar amb Rodalies, si és que us veieu amb cor, la veritat. La setena jornada solidària dels castellers de Terrassa.
En aquest cas és a les 6 de la tarda, al Parc dels Catalans de Terrassa, i actuaran els organitzadors, els castellers de Terrassa, i els acompanyaran els d'Esparreguera, els de Sant Padó i els Cirallongues de Manresa.
I diumenge us oferim dues diades ben a propet perquè no us faci mandranar. I la primera, aquí al costat, a Sant Vicenç de Montalt.
Els capgrossos de Mataró hi actuaran en solitari a les 12 del migdia a l'avinguda Toni Sors.
Però a la capital catalana també hi trobareu diades, si us avorriu. En aquest cas, la diada del safareig.
També a les 12 del migdia, al carrer Santa Carolina, mira com jo, 69, de Barcelona. Els castellers de la Sagrada Família hi actuaran acompanyats dels Marjaners de Guissona i els Segals d'Osona.
I nosaltres arribem al moment de tancar la paradeta, però no ho volem fer sense agrair-vos un cop més la vostra fidelitat. Gràcies, gràcies, i mil cops més, gràcies per escoltar-nos. Nosaltres tornem d'aquí 7 dies a les vostres emissores habituals, a Mataró Ràdio, a Ràdio Arenys i a Ràdio Calella Televisió, i també a través del nostre podcast a Spotify, que trobareu enllaçat a tots els nostres comptes de les xarxes socials. Recupereu tots els programes i doneu-los una segona vida. Salut i castells.
A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera música. Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM.